¿Qué tal? Salutacions cordials. Una bonica manera de començar el nostre programa amb el Consorcio, gràcies a aquesta música que ens posa cada dia el nostre company de Cope Castelló, Raül Puchol. Jo sóc Laura Puig i així comença la mañana de Cope en el Maestrat. Estàs a la 91.6 de la FM, des d'on et contem tot allò que passa a la nostra comarca. Avui és un divendres amb aires de dilluns i nosaltres sempre, com sempre, tractarem de que conegués què es cou al Maestrat. La nostra primera parada serà a Vinaròs, on el Partit Popular aquesta tarda, el mateix dilluns, millor dit, té l'assemblea i es presentarà als seus militants els objectius aconseguits per l'equip de govern que encapçala Juan Bautista Juan. Carla Miralles, directora de campanya del Partit Popular a Vinaròs, passarà pels nostres micròfons per avançar-nos alguns dels detalls d'aquesta assemblea que tindrà lloc, com dic, el proper dilluns. Com cada setmana obrirem la finestra de les aules, l'espai que ens permet conèixer tots aquells projectes que s'executen des de la Diputació de Castelló i que ens acosta el nostre company Raül Puchol. Avui anem a parlar d'un intens cap de setmana esportiu que viurà la província de Castelló i ho farem amb el diputat responsable de l'àrea d'esports, Luis Martínez. També ens assomarem a l'auditori Pedro Mercader de Benicarló. L'activitat és frenètica, ja que aquesta nit reestrena el fantasma de l'òpera. Parlarem amb el president de la Coral Polifònica Benicarlanda, Leroy Eriza. Ja en la segona part del nostre programa parlarem d'emprenedurisme i ho farem amb el coordinador del Vinalab, Carlos Muñoz, ja que 6 joves es podran beneficiar d'una beca en el Centre del Coneixement de la ciutat. També, com cada divendres, ens toca repassar l'actualitat de la cooperativa Beniort i, per tant, connectarem amb la seva directora de comunicació, Suni López Fibla. En uns minuts entrem en matèria, però abans actualitzem l'última hora informativa, com sempre, en titulars. L'Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Vinaròs ha atès des de la seva posada en marxa el mes de gener amb més de 7.400 vinarosencs de forma conjunta amb la implantació de la seu electrònica. Aquesta oficina permet fer tràmits des de casa les 24 hores del dia. El Partit Popular de Vinaròs du a terme el proper dilluns assemblea. El portaveu popular José Ramón Tàrrega explica que presentaran a la militància els objectius que s'han complit durant la present legislatura. Assegura que han arribat a un 80% del seu programa electoral. L'Ermita de la Misericòrdia serà l'escenari de la Passió d'Ulldecona. L'alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, destaca la dignitat i devoció de la Setmana Santa de Vinaròs, festa d'interès turístic autonòmic. Aquesta representació tindrà lloc dissabte 4 d'abril a partir de les 6 de la tarda. El cas del jove de Vinaròs continua oferint formació i cursos amb molta acceptació. Aquest cap de setmana va concloure el curs de tècniques d'estudi que ha comptat amb una assistència de 30 joves que han après a millorar les seves tècniques d'estudi i millorar d'aquesta manera el rendiment escolar. També ha finalitzat el curs de manipulador d'aliments amb una assistència de 40 persones a causa fonamentalment de l'accés al món laboral. Les falles de Benicarló 2015 ja són història. A nit va tindre lloc la crema i avui les activitats als carrers benicarlandos són frenètiques, s'estan retirant tots els casals. També ahir milers de benicarlandos van mostrar la seva devoció al Sant Crist de la Mar en la processó de pujada. I esports, Peñíscola celebra aquest cap de setmana la primera trail Serra d'Irta amb 14 i 24 quilòmetres segons la modalitat. Aquesta cursa discorre per aquest important paratge natural. La sortida tindrà lloc diumenge a partir de les 9 del matí. Les 12 i 34 minuts del matí fem una ullada al temps i també a les temperatures gràcies a la informació que ens facilita meteoclimàtic.net. A Vinaròs la mínima ha sigut de 13,5 graus i la màxima es situa al voltant dels 14,1. A Benicarló els termòmetres s'ha marcat una mínima de 12,9 i una màxima de 13,6. A Peñíscola, la càmera del Gran Hotel enregistra una mínima de 13,1 i una màxima de 13,5. A Morella han tingut una mínima de 4,1 graus i una màxima en aquests moments de 7,6. Pel que fa al pronòstic del temps de cara al cap de setmana i a la zona costanera, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu cel completament ennuvolat i pluja durant dissabte, diumenge i també dilluns. Avui ja decretada l'alerta per vent, una alerta que demà a la costa desapareixerà. El vent està bufant a uns 40 km per hora i la sensació tèrmica és aleshores més baixa. Les temperatures seran prou altes, les mínimes, més o menys rondaran els 12 graus i les màximes els 14, però com dic, la sensació tèrmica degut al vent fa que siga més baixa la temperatura. A l'interior mateix pronòstic que a la costa pluja fins a diumenge o dilluns, i avui hi ha risc per vent que pot arribar als 70 km per hora i pluges també localment intenses, segons l'Agència Estatal de Meteorologia. Informació del trànsit patrocinada per l'autoescola de Benicarlo Stop and Go. Segons la Direcció General de Trànsit, el tràfic a aquestes hores és fluït per tota la xarxa viària de la nostra comarca. Amb tot i això, cal extremar les precaucions, sobretot si circules per la Nacional 340 a l'altura de l'entrada de l'AP7 Benicarlo Peníscola, on us trobareu amb les obres de desdoblament de la variant de la Nacional 340. I si circules arran de la província, has de saber que a la Nacional 340 hi ha restriccions al pont d'Almassora. Les 12:36 del matí. Comencem la mañana de COPE en el Maestrat.
La mañana de COPE en el Maestrat.
COPE, estar informado.
Comencem la mañana de COPE en el Maestrat parlant d'eleccions. Ja sabeu que durant aquests dies els diferents partits polítics van començant ja presentant candidatures, programes electorals. Aquest és el cas del Partit Popular de Vinaròs, que recentment presentava en roda de premsa els eixos bàsics amb els que centraran el Partit Popular la seva campanya electoral. Tenem a Carla Miralles, que és la seva responsable de la campanya electoral. Carla, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Compte'ns, perquè bàsicament vosaltres ja heu anunciat que el que voleu és donar a conèixer a militants, simpatitzants i sobretot també als futurs votants tot allò que ha aconseguit el Partit Popular en els darrers 4 anys amb Juan Bautista Juan al capdavant, no és així?
Sí, esta setmana mateix ho presentàvem, no? Que és la nostra línia principal, i l'eix de la nostra campanya serà dir que el que hem fet, el que hem aconseguit en una situació molt complicada de la situació econòmica de l'Ajuntament, junt amb també la situació social i econòmica de tots els vinarosencs, també lligada, no, pues, en un moment molt complicat, tant a nivell espanyol com quasi mundial. Així és que nosaltres el que volem explicar, no, i donar a conèixer, que així ho hem fet durant aquests 4 anys, són totes les mesures, tots els projectes, tots els programes, totes les activitats, tot el que hem anat fent en una situació molt complicada, com bé recordava també, no, una de les principals, el principal inconvenient, no, també ha sigut el deute que tenia l'Ajuntament, en vora els 39 milions d'euros, i que hem aconseguit reduir en més de 20 la deuda del nostre municipi. Entonces, això és el que hem d'explicar, no? El que hem d'explicar, que en una situació molt complicada hem aconseguit portar a terme moltes accions juntament amb tots els agents socials de la nostra ciutat. Creiem que han complit, i així és, vull dir que no és que ho digui un o ho digui l'altre, sinó que han complit més del 80% de les accions que portàvem al programa electoral del 2011, i en tot aquest projecte el que volem no és acabar culminant el projecte complet al davant que tenim al millor alcalde de la nostra ciutat, i el que podrem tindre com és Juan Bautista Juan. Acabar aquest projecte en 4 anys, hem dut a terme moltes coses, ens queden moltes encara per fer, projectes que estan damunt la taula, en estudis i de viabilitat i en tot el que poguéssim preparar per a, com bé te dia, acabar complint, no, pues, tot aquest projecte conjunt que tenim, i l'únic que volem és això, no? El demostrar a la gent el que hem pogut fer en una situació difícil i emplaçar-los, no, a lo que podríem fer en la millor situació com tenim ara a l'Ajuntament de Vinaròs. També obrir programa, el nostre alcalde Juan Bautista Juan convidava, no, obertament a participar en el programa electoral, escoltant a la gent i que ens facin arribar totes les seues idees, suggeriments i aportacions per a poder completar el nostre programa electoral. Així és com el proper dilluns tindrem també l'assemblea local del partit a Vinaròs, també per explicar-los, no, a la gent aquestes aquestes línies i també que ens facin arribar tot el que ells pensen, tot el que creuen, tot el que es parla dia a dia pel carrer, no? I fer-los còmplices també de lo que és el nostre treball d'estos 4 anys i el que volem portar a terme d'ara endavant.
Carla, si tingueren que destacar alguna cosa d'aquests 4 anys que ara estan a punt de tancar-se, a banda, no?, de la reducció important d'aquest deute on l'Ajuntament, recordem, que ha deixat d'estar intervingut i ha recuperat la seva autonomia econòmica, què destacaríem?
Bé, destacaríem moltíssimes accions en les diferents àrees. Ha sigut els anys on més pressupost ha dedicat a serveis socials, perquè enteníem que era una prioritat. També moltes ajudes educatives, també en moltes accions, com ara els últims anys, veient la capacitat en la reducció d'impostos principalment i començant, no?, o bé les famílies nombroses com així més també en tots els locals comercials, a més de tota la promoció que s'ha anat fent en les diferents àrees, com potenciant el turisme, la cultura, les festes, l'esport, el comerç, a la nostra ciutat intentant mesures i portant a terme mesures, no?, per a reactivar el nostre poble i que torna a ser un referent a la comarca com va ser fa moltíssims anys, en una situació complicada, però que creiem que a poc a poc s'han anat veient aquests resultats, que evidentment encara queda molt per fer i així més ho volem, no? També la reducció de l'atur en 2013 i 2014, encara que evidentment encara hi ha moltíssima gent que el que volem, no, és que al final tots troben faena, tots tinguem...
Ara parlarem d'atur zero, no? De pleno pleo, és molt difícil, eh?
Això és molt difícil o pràcticament impossible, però és veritat que, bueno, si hem estat uns anys que s'estava destruint llocs de treball, ara el que aconseguim és no destruir llocs de treball i anar creant-ne, encara que sigui molt poc a poc, així més que... Els datos són positius, com bé te diria, molt poc a poc, perquè també no és un sistema de pujar costa molt i baixar se com molt ràpid. Però bueno, estem intentant pal·liar totes les situacions i poc a poc no ho anem aconseguint. Com diria, estem en la bona direcció, estan sorgint ara els resultats del bon treball, encara que molt poc a poc, però bueno, creiem que la línia és la manera consolidant el que tenim i bueno, pues millorant, no? Al final se trata de tot el que fem, millorar la vida dels ciutadans, millorar Vinaròs i posicionar-nos, no, com a un referent que al final ens acaba portant els seus fruits.
Carla, has destacat sobretot allò que s'ha aconseguit en l'àrea de benestar social, i si hi ha alguna cosa que evidentment destaca en aquesta legislatura és la posada en marxa del centre de dia, un centre de dia que precisament el proper dilluns rebrà la visita del molt honorable president de la Generalitat, Alberto Fabra. Seria aquesta la infraestructura que diguéssim que us ha fet més il·lusió el poder posar ja en marxa que obrir-la, bàsicament?
Sí, ha sigut molt complicat perquè sí que estava l'edifici fet, no hi havia cap tipus de model de gestió d'aquest centre de dia, no hi havia cap línia de gestió, ni cap manera, ni cap idea sobre com posar en marxa este centre, i la veritat que després de anys pràcticament treballant molt dur, hem aconseguit, no, el posar en marxa, l'obrir el centre de dia, a més en quantitat de places públiques que ha assumit la Generalitat Valenciana. La veritat que molt contents, perquè és un servei molt demandat. Creiem que així més també, no, bueno, potenciem i donem aquest servei que Vinaròs, en la quantitat, no, de població que tenim, pràcticament és un servei essencial. Treballarem també, no, com bé dius, d'esta posada en marxa satisfactòria en totes les places avui en dia ocupades, no, per veure si podem arribar, no, a construir la residència en un futur. Però bueno, veiem, no, que no només tenim edificis i idees que es queden allí, sinó que hem treballat per posar-ho en marxa. Així és com moltes altres licitacions de molts de serveis que s'han tingut que treballar durant tots aquests anys, i que, bueno, que ara mateix tenim, com bé dius, una estabilitat tant a l'Ajuntament com a la vida social de Vinaròs, que, bueno, que al final és d'agrair a tots, no, bueno, pues el dia a dia que porten els vinarosencs.
Carla Miralles, directora de campaña del Partit Popular de Vinaròs, gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Gràcies, ja per la próxima, adeu.
Arribem a Carla Miralles, directora de la campanya electoral del Partit Popular, a les 12:45 del matí. Una pausa publicitària i de seguida obrim la finestra de les aules gràcies al nostre company de COPE Castelló, Raúl Puchol.
Si siempre buscas lo mejor, ¿por qué te conformas con unos progresivos cualquiera? Elige Benelux y vive la diferencia con la lente progresiva líder. Una visión nítida y sin esfuerzo a cualquier distancia. Benelux, líder mundial en lentes progresivas. Pregúntanos por tu segundo par de lentes Benelux de regalo.
Óptica Callao, especialistas en lentes progresivas Benelux. Personaliza tus lentes en Óptica Callao. Plaza Parroquial número 11, Vinaròs.
60 anys de passió a Ulldecona. Fa 2000 anys un home va canviar el món, va ser oprimit i va ser condemnat a morir. Visiteu la passió d'Ulldecona. En català diumenges 15, 22 i 29 de març. En castellano 3 d'abril, divendres sant i diumenges 12, 19 i 26 de març i 1 de maig. Totes les representacions a les 7:30. Venda d'entrades al 669-345-516 i Ticketmaster.es. Preus especials per a grups a partir de 10 persones, per a joves fins 12 anys i jubilats. Més informació a www.passioulldecona.org.
La mañana. Estar informado.
Temps ara per saludar al nostre company Raúl Puchol, que com cada setmana, i avui de forma excepcional perquè sabeu que la finestra de les aules sempre està amb nosaltres en dijous, avui l'obrim en divendres, donat que ahir era festa i nosaltres no teníem programació local. Obrim, per tant, la finestra de les aules i avui per tal de parlar d'esports. Si ho fem amb el diputat provincial d'esports, Lluís Martínez. Però entre tots els detalls, Raúl Puchol. Raúl, molt bon dia.
Hola, Laura. Així és, estem una setmana més per obrir esta finestra que ens dona la plaça de les aules, la seu de la Diputació de Castelló, per conèixer tots els projectes que s'executen des de la institució provincial. Ja sé que avui no és dijous, que és divendres, ahir era festiu, però és que este cap de setmana, que és cap de setmana, tenim esdeveniments esportius en els que col·labora la Diputació, que és espectacular. D'ahí que tenim comunicació ja amb Lluís Martínez Fuentes, diputat provincial d'Esports. Molt bon dia, buenos días.
Buenos días, encantado de estar con vosotros como siempre.
A ver, cuéntenos qué va a pasar este fin de semana y qué va a pasar con la llegada de la primavera, que aunque no lo parezca meteorológicamente, empieza hoy.
Pues sí, dicen que la primavera la sangre altera. Pero bueno, no es este el caso porque en estos momentos lo que sí que se produce este fin de semana es una eclosión de actividades deportivas en la provincia. Sabes que desde el principio de año y de forma continuada y durante todo el año tenemos programadas muchísimas actividades, pero este fin de semana son un total de 8 las que directamente interviene la Diputación, básicamente a través de los circuitos. Circuito de montañas de BTT, tanto el de Diputación como el de Alto Palancia, la Maratón de Montaña de Borriol, como algo excepcional también, el Trofeo Víctor Cabedo, el Duatlón de Honda, la carrera de Echeneta dentro de la Liga Nord, y por supuesto dos torneos que son extraordinarios, como son, por un lado, el Campeonato de España de Fútbol Sala de Sordos, que será aquí en Castellón, y ya la novena edición del Trofeo Internacional de Fallas en la ciudad de Borriana. Por tanto, bueno, pues la actividad es continua y la verdad es que este fin de semana yo no sé cómo me voy a organizar la agenda para poder intentar estar en algunas de ellas. Pero bueno, lo importante no es que esté yo, sino lo importante es la actividad, que bien sea a través de los circuitos programados por la Diputación o bien sea por los acontecimientos deportivos de ámbito nacional e internacional. Lo importante es que Castellón tiene un dinamismo deportivo importante y sobre todo también en la pata económica, que ello produce pues un impacto económico positivo en nuestra provincia.
Claro, porque ayer mismo, Día del Padre, San José, daban a conocer desde el área de deportes de la Diputación de Castellón un detalle que a mí me sorprendía muchísimo. Se eleva a 12,5 millones de euros, estamos hablando de 2.800 millones de pesetas, el impacto en el calendario deportivo de la provincia a la internacionalización de diferentes pruebas que son referentes ya. ¿De qué estamos hablando, Luis?
Bueno, dábamos este dato porque cuando hacemos la memoria tanto del 2013 y 2014 lo hacemos basado en datos de pernotación, es decir, siempre de forma directa pues calcular las personas que han participado, los acompañantes, la ocupación hotelera, y en base a esa ocupación hotelera y los días que han permanecido, porque la gente que viene, lógicamente, tiene que dormir y tiene que comer. Haces unos cálculos que con lo que tenemos programado hasta el momento, estamos hablando que para este año 2015, si se cumplen todas las previsiones, como se han ido cumpliendo durante estos años, habrá un incremento de un 20% de ese impacto. Si hablábamos de 10 millones en el 2014, estamos hablando de 12,5 millones de euros de forma directa el impacto que va a haber en la provincia a través de los eventos deportivos. Como bien decías, una de las de los temas importantes ha sido la internacionalización, de dar ese salto y salir de las fronteras de España. Y en esa línea, por ejemplo, durante el mes de febrero, pues hemos estado en la feria de Velofolis en Bélgica, que es la feria más importante a nivel mundial en bicicleta, y ahí hemos podido, pues, por ejemplo, ofertar todas nuestras pruebas ciclistas, y entre ellas, por ejemplo, la del Chagán de Pedra. Y ello ha repercutido, pues, que, por ejemplo, ya hayan inscritos de Francia y de Bélgica. O, por ejemplo, estábamos hablando hace un momentito de la MAVO, la Maratón de Borriol, que también es un referente. El año pasado entró en un circuito europeo y este fin de semana pues tendremos corredores de Portugal, de Suecia o de Finlandia, aparte de los de aquí, de la tierra, de la provincia, de la comunidad y de España. Bueno, pues es un poco esa es la idea. También hablando de este fin de semana, el Trofeo de Fallas, donde aparte de los Real Madrid, Barcelona, Valencia, Villarreal, por supuesto, los de aquí de la zona y de España, también vamos a tener equipos de Inglaterra, de Bélgica o de Japón, incluso uno de Japón que es el segundo año que participa. En fin, estamos dando ese salto, yo creo que importante en el deporte para internacionalizar, como era uno de los objetivos que nos marcamos este año en la área de deporte.
Todo ello también tiene que ver esa repercusión después de haber estado en ferias especializadas en turismo deportivo, que yo hasta desconocía que existían ferias especializadas en turismo deportivo, ¿no? En turismo en general sí, pero en turismo deportivo.
Sí. Esa es la línea, como te decía. Cuando planificas estrategias, pues bueno, has de ver cuál es el nicho de mercado, utilizando términos de la gente de turismo y de economía. Nosotros sabíamos que la feria más importante a nivel mundial en carreras de montaña era la de Chamonix, y allí ya este es el tercer año que estamos, y bueno, pues a partir de estar presentes en esa feria, dimos un salto de calidad y de presencia de corredores extranjeros. Este año, por primera vez, hemos estado en la de Bélgica, la de Velofolis, como te comentaba, y bueno, pues está dando ya sus primeros resultados. Continuamos, pues en Cornellá también hay un salón de la inmersión, y dentro en el mes de agosto tenemos el campeonato del mundo de hockey subacuático, que parece que sea una tontería cuando lo hablas con la gente, pero cuando profundizas, pues bueno, va a hacer que tengamos gente de todo el mundo en la piscina de Castellón, y que durante toda la semana va a producir aproximadamente unas 9.000 pernoctaciones. La Unibike de Madrid también, que es una feria internacional. En definitiva, como te decía, intentar ir abriendo mercados y que la provincia de Castellón sea conocida fuera de la provincia de Castellón, e intentando atraer el turismo deportivo, es decir, la gente que practica el deporte, las especialidades, pero además muchos de ellos con los acompañantes que traen detrás, y que bueno, pues que al final son, como decía, un granito de arena más en la economía provincial, que es importante con el impacto directo, pero yo entiendo que también ese impacto de segunda oleada, que es esa gente que viene, que conoce la provincia de Castellón, que está encantada del clima, de la gastronomía, de nuestra cultura, del acogimiento de nuestras gentes, y que hace que después vuelvan.
Pues gracias por compartirlo con los oyentes de COPE, Luis Martínez Fuentes, diputado provincial de Deportes.
Bueno, pues nada, encantado, como siempre, por todo el seguimiento que hacéis de las pruebas deportivas en la provincia.
Ya, vas a escoltar, Laura. Sí, yo sé que tú estás pensando el matiz que yo. Això de fer el hockey subacuático, això deu estar bé. Lo que me extraña que no es gaya Francisco Rivera Dudalgo al Gran Hotel Peñíscola. Es cuestión de días, cuestión de días que subando allí deben seguro.
Segur que sí, segur que Francisco Rivera, que sempre està escoltant la mañana de COPE en el Maestrat, està pendent ja d'eixe hockey subaquàtic, i per supost la ciutat de Peñíscola podria ser una de les que acolliren una prova d'aquestes característiques. Les 12:55, nosaltres ara el que fem és saludar a l'Heroi Ariza, que és el president de la Coral Polifònica Benicarlanda. Ell ens donarà més detalls sobre el fantasma de l'òpera, que esta nit torna a l'Auditori Pedro Mercado de Benicarló. I a continuació, dins de la mañana de COPE en el Maestrat, obrim pàgina cultural perquè aquesta nit té lloc i comença una de les representacions, o millor dit, de les reposicions del Fantasma de la Òpera, organitzat per la Coral Polifònica Benicarlanda, el Ballet Lupe i l'Associació Musical Ciutat de Benicarló. Tenim amb nosaltres a l'Heroi Ariza, que és el president de la Coral Polifònica Benicarlanda. L'Heroi, molt bon dia.
Hola, bon dia, Laura.
Estem a divendres, suposo que en els nervis a flor de pell, tot i que ja l'heu representat diverses vegades el Fantasma de l'Òpera, ara el torneu a reposar, així que conta'ns una mica com van els preparatius de cara a aquesta nit.
Doncs pues com bé dius, els nervis a la panxa, i bueno, en principi tot preparat per a aquesta nit poder fer, repetir tot el bé que se puga, inclús millor que l'altra vegada, la representació del Fantasma de l'Òpera.
Suposo que sí, fins i tot millor, no?, perquè després d'haver-ho representat una vegada sempre hi ha cosetes que dius, això anem a millorar-ho. L'espectador que decidisca repetir, perquè segur que hi ha gent que va anar a veure'l en el passat mes de novembre, si no recordo mal, va ser en novembre, i ara torneu a fer-lo, se trobaran alguna novetat?
Sí, sí, és una novetat, des d'algun actor que ha tingut que canviar, fins alguna novetat en el decorat.
És a dir, que tenim sorpreses d'última hora, eh?
Sí, sí, bé, com tu has dit, ho hem representat i la veritat és que una vegada acabes, pues podíem canviar això, podíem canviar allò, i bueno, hi ha canvis d'escenes, hi ha canvis, bueno, la millor, tota la idea d'oferir un millor espectacle.
Resulta difícil conjugar o compaginar tres entitats que, si bé teniu un nexe d'unió que és la música, sou diferents, uns canteu, els altres ballen, els altres toquen la música. Resulta difícil ensamblar aquestes tres peces en un mateix espectacle?
Sí, rotundament.
Rotundament, no? Ha sigut ràpid a tot estar, eh?
No, i veuràs, i tot, mira, és difícil d'ensamblar-ho tot, i mira, si és difícil que ho fem avui divendres de ressaca total de producte.
Jo pensava el dia que vau anunciar que el dia 20 de març anàveu a fer-ho, jo dic, bueno, i esta gent no tindran falles, no descansaran, i la veritat és que el fet, no, de que siga immediatament després de falles, haurà suposat que les tres entitats no hagueu, vamos, parat aquests dies entre falles, assajos, no?
Claro, assaig, molt d'assaig, i tots els de la coral, en este cas, cura de no sortir per no cascar-se la veu.
O si se surt, no, se canta.
I tots els de la banda, cura de tocar en cuidado, perquè també se poden fer mal tocant. Encara que ells poden estar fònics, però també se poden fer mal a la boca de tant de bufar.
I les ballarines, pues que
les
no...
Les ballarines, com he dit...
Se passen mal al turmell ni res d'això, eh?
Sí, jo hi vaig veure un parell de vendes a l'assaig i vaig dir, ai,
com estarà la cosa, com estarà la cosa. Bueno, recorda'ns les representacions. La primera té lloc aquesta nit a les 10, però demà dissabte quan serà?
Demà dissabte tenim representació a les 5 de la tarda i a les 10 de la nit, i el diumenge a les 6 i mitja de la tarda.
Bueno, pues s'aixeca el teló de nou... Claro. Queden entrades encara, l'Heroi?
Encara queden entrades, i sobretot, important, encara en queden 40 per cada sessió, que són les que guardem per a la venda en taquilla.
Que suposo que no te dona peu a poder triar molt, però almenys podràs tindre el teu seient, no?, si vas a taquilla.
Ja, no pots triar molt, però bueno, sempre tens l'auditori, desgraciadament no és tan gran, com per no veure-ho bé des del puesto que està fet.
Molt bé.
Hi ha molta gent que diu, me toca ja detrás, i ja, però el puesto se lo tenia. I tampoc és tan gran.
Doncs recordem que aquesta nit a partir de les 10 se reestrena el Fantasma de l'Òpera i ser musical que tant d'èxit va tindre el passat mes de novembre. L'Heroi Ariza, molta merda, que és el que se sol dir en un cas d'estos.
Moltes gràcies, Laura.
Vinga, que vaja molt bé. Adéu.
Gràcies, adéu.
Ja ho heu sentit, encara queden entrades. Si algú no se vol esperar el que és la venda en taquilla, avui al Centre Òptic Eva Marín queden unes quantes entrades per a poder adquirir de cara a les representacions d'aquesta mateixa nit, de dissabte o de diumenge. Recordeu els horaris que ha comentat l'Heroi, és a dir, una funció oberta per a tots els públics, ja que tenim fins i tot sessió vespertina en la jornada de dissabte. Arribem d'aquesta manera a la 1 de la tarda. Te quedes ara amb els companys de la cadena COPE, que te contarà l'última hora informativa nacional i internacional. Nosaltres tornem després a partir de la 1:05, 1:06 de la tarda, amb més actualitat de les nostres terres. Ja us avanço que parlarem del Vinalab, del Centre del Coneixement de la Ciutat de Vinaròs i, per supost, de l'actualitat de la cooperativa Beniort. Seran uns instants. Fins ara. La proposta socialista ha sigut presentada en una reunió amb membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca Baix Maestrat i partint de la moció que diuen va ser esmenada en la seva totalitat l'any pel Partit Popular. Arranca la Setmana Santa, diumenge s'inaugurarà una exposició motius religiosos a les 12:15 a l'edifici gòtic. Prèviament es farà una a la parròquia Sant Bertomeu. Estrena el fantasma de l'òpera, serà a partir de les hores a l'Auditori Pedro Mercader de Benicàssipen, Ballet Lupe, Coral Polit Carlanda i Associació Musical Ciutat de Benic. I Alcalá de Xiver presenta la programació religiosa per a la seva Setmana Santa, destaca la passió per la trenca, el divendres sant a càrrec del grup de bombos i tambors El Repiquet. La 1:08 de la tarda, fem una ullada a les temperatures segons Meteoclimàtic.net. A Vinaròs, la màxima hores d'ara és de 14,1 graus. Els termòmetres a Benicarló marquen 13,4 graus, mentre que la càmera situada al Gran Hotel Peníscola marca una màxima de 13,6. Finalment, a Morella ronden els 6,7 graus. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia a la zona costanera i per a tot el cap de setmana preveu cel completament ennuvolat i pluja durant dissabte, diumenge i també dilluns. Avui ha decretada l'alerta per vent, una alerta que demà desapareixerà. El vent està bufant a uns 40 km per hora. Les temperatures seran prou altes, les mínimes seran de 12 i les màximes de 14. A l'interior mateix pronòstic que a la costa, pluja fins a diumenge o dilluns i avui a risc per vent que pot arribar als 70 km per hora i pluges localment intenses. I anem ja amb la informació del trànsit patrocinada per l'autoescola de Benicarló Stop and Go. Segons la Direcció General de Trànsit, el tràfic és fluid i es circula amb normalitat per tota la xarxa viària principal de la nostra comarca. Recordeu extremar les precaucions si circuleu per la Nacional 340 a l'altura del peatge, de l'entrada del peatge de Benicarló Peníscola, on ja sabeu s'estan fent les obres de desdoblament de la variant de la Nacional 340. La 1:10 de la tarda, seguim contant més coses a la mañana de COPE en el Maestrat. Contante més coses a la mañana de COPE en el Maestrat. Llana, anem a parlar d'una iniciativa per a joves emprenedors, i és que s'ha presentat a el Centre de Coneixement de Vinaròs la iniciativa que porta per nom Emprende Vinalab 2015, que premiarà projectes emprenedors de joves estudiants amb estàncies en aquest centre del coneixement. Tenim amb nosaltres a Carlos Muñoz, que és el coordinador del Vinalab Vinaròs. Carlos, muy buenos días.
Hola, buenos días, Laura.
Cuéntanos en qué consiste este nuevo proyecto que emprendéis, valga la redundancia, desde el Centro del Conocimiento, sobre todo dirigido a jóvenes.
Bueno, pues Emprende Vinalab 2015 es una iniciativa que lanzamos desde el centro dentro del marco de promover el emprendimiento en todo lo que es el territorio y principalmente en este caso entre los jóvenes. Es una iniciativa que lo que hacemos es de hacer ver y a los jóvenes que ellos tienen un conocimiento, tienen un saber hacer, que ese conocimiento y ese saber hacer que van adquiriendo o que han adquirido en sus estudios lo pueden aplicar en el mundo real a través de sus ideas, de sus proyectos, para materializarlos en trabajos, en autoempleo, en empresas y en negocios que puedan funcionar.
Se trata de jóvenes de entre, hasta 28 años, ¿no? Podríamos decir, desde cuarto de ESO hasta 28 años, ¿no?
Sí, hemos planteado un escenario en el que invitamos a jóvenes con estudios o que estén estudiando o sin estudios, no es necesario ningún nivel formativo específico, entre cuarto de la ESO y hasta 28 años, preferentemente menores de 24, pero hasta 28 años se puede participar, para que los jóvenes bien de Vinaroz, de Vinicarló, de Peñíscola y de cualquiera de las zonas o de los territorios adyacentes a Vinaroz, que es un poco el objetivo que tiene el centro, es prestar servicio a la comarca y más allá de la comarca incluso, ¿vale? Se presenten a través de sus proyectos. Ellos nos hagan una propuesta de proyecto, bien un joven solo o un par de jóvenes, y si quieren y estén estudiando con la tutorización o la ayuda de algún profesor suyo que quiera colaborar, y pueden participar, son libremente de participar, ¿vale? No hace que estén estudiando o no estén estudiando.
Lo que hace falta es un proyecto, ¿no?
Lo que hace falta es tener ganas de emprender y tener Exacto. ideas y proponer ideas. Hay que ser propositivo y a partir de esa proposición seleccionaremos aquellos tres proyectos que sean mejor, con lo cual vendrán seis muchachos, seis jóvenes, que podrán vivir la experiencia de Vinalab, en Emprende Vinalab 2015, durante los tres meses de verano.
Los proyectos deben basarse prioritariamente en algunos de los ejes principales que estáis desarrollando en el Vinalab, si no tengo malentendido, ¿no?
Sí, así es. El centro, el Vinalab, tiene unos ejes estratégicos y en principio buscamos proyectos o propuestas que tengan relación con estos ejes, el turismo y la salud, el apoyo al pequeño comercio, los videojuegos, pero también el medio ambiente, las tecnologías de la información y la comunicación, aplicaciones móviles, muchos ámbitos, ¿no? Eficiencia energética, desarrollo de empresas, cualquier ámbito que podamos desarrollar y que podamos plantear, que pueda después generar riqueza en el territorio y que pudiera desarrollarse desde esta comarca, pues es un proyecto que es candidato a participar y a ser premiado y a ser seleccionado.
¿Cuál es el premio? Cuéntanos, porque se trata de estancias, ¿no?, en el Centro del Conocimiento de Vinaroz.
Sí, el premio, lo que al final perseguimos, es lo que decía al principio, la transferencia entre ese conocimiento o ese saber hacer que tienen las personas y que adquieren las personas durante sus estudios reglados o no reglados, y transformarlos en valor, en riqueza, en el mundo real. Entonces, esa transferencia, hablándolo con el CECIRE, comentando con el Ayuntamiento de Vinaroz, que es el promotor, y demás, lo que vimos que sería muy interesante darles la posibilidad de que lo que los jóvenes hacen en un papel, de manera como ilusión, como idea, como propuesta de futuro, lo puedan ir materializando poco a poco, compartiendo esa materialización con emprendedores, con los emprendedores que están en el Vinalab. Bajo esa perspectiva y tomando esa referencia, los premios a que optan los participantes, los jóvenes, son básicamente la estancia durante tres meses como un emprendedor más, disfrutando de todos los servicios del Café del Vinalab, tanto servicios físicos, acceso a internet, reprografía, telefonía, vigilancia y demás, como el asesoramiento y la consultoría en empresa que damos en el Vinalab para todos los emprendedores a los que servimos. Además, completamos esos premios con formación en el ámbito de la informática, en impresión 3D, o más formación en creatividad, formación en los ámbitos del emprendimiento y la empresa, una pequeña bolsa de dinero para que puedan sufragar gastos de oficina técnica y de desplazamiento a aquellos que se desplacen, y después también el uso de una impresora 3D en tres dimensiones, con la que te puedes hacer en tu casa tus objetos y tus modelos que tenemos en el centro para que la puedan utilizar completamente durante su estancia aquí en el centro. Vamos, al final lo que queremos premiar es a estos jóvenes emprendedores con sus ideas, es a que vivan como viven los emprendedores, para que compartan con ellos cuál es su día a día y que a través de ese compartir el día a día aprendan y puedan adquirir una muy buena experiencia que les será seguro útil en su vida profesional futura.
¿Cuántas becas ofrecéis, Carlos?
Seis becas, seis jóvenes son los que finalmente podrán entrar. Son tres proyectos los que seleccionaremos y los proyectos se pueden presentar en equipos de dos personas, con lo cual son seis jóvenes los que podrán vivir en esta experiencia durante los meses de junio, julio, bueno, desde 15 de junio al 15 de septiembre.
Todo el verano, vamos.
Todo el verano, sí, todo el verano. Es una manera de venir al Vinalab y vivir tu verano aquí haciendo aquello que te gusta o con lo que piensas que te puede gustar.
¿Dónde hay que presentarlo? Entiendo que en el Vinalab, y el plazo de presentación, ¿cuándo finaliza?
Pues mira, lo hemos tratado de hacer muy muy dinámico y vale, creemos que bastante sencillo. Simplemente para participar puedes entrar en la página web del Vinalab, verás que estás en primera página, tenemos anunciada la iniciativa Emprende Vinalab 2015, y en ella están expuestas las bases. En ellas te contamos que tienes que presentarnos, rellenar una solicitud. Tienes el formulario, te lo puedes descargar, rellenas el formulario, nos lo remites y con él nos remites una información que te pedimos sobre quién eres y tus datos. Y después la presentación de tu idea de proyecto. La puedes presentar bien en un documento de texto, en un PowerPoint, en un Word, como quieras, máximo 10 páginas tienes para explicarnos qué es lo que quieres, es tu idea, es tu proyecto, no tiene que ser un negocio completamente desarrollado, pero sí que tienes que contarnos el por qué y para qué, quieres hacer eso, para quién será tu mercado, un poco que nos cuentes los motivos, lo que te motiva o por qué crees que tu idea funcionará. Y también te damos la opción, si quieres, para aquellos que sean más atrevidos, y esto los jóvenes siempre nos sorprende mucho, lo puedes presentar en vídeo. Puedes grabarnos un vídeo de hasta 7 minutos.
Hoy en día esto se lleva, ¿eh, Carlos?
Sí, sí, sí. Además, tenemos muchas experiencias en los centros que gestionamos de emprendimiento, como el Vinalab. Y la verdad que los jóvenes son súper creativos y te mandan vídeos muy, muy, muy explicativos que sorprenden por la calidad del contenido y la calidad de la estética, y la verdad que es muy muy interesante. Entonces pueden presentárnoslo bien a través de en un formato texto más tradicional, o vienen a través de explicándonos ellos mismos en un vídeo en 7 minutos cuál es su proyecto, y nos lo pueden enviar simple y llanamente con que nos envíen un correo electrónico a info@vinalab.eu, que es nuestro correo, a la página web del Vinalab. Nos envías tu propuesta y a partir de ese momento tienes hasta el día 24 para presentarlo, 24 de mayo, y el día 12 de junio anunciaremos quiénes son los jóvenes finalmente premiados.
¿Qué será? ¿Un jurado especializado el que llevará a término la valoración de los proyectos?
Sí, hemos dentro de la propuesta, como te decía antes, hemos trabajado y hemos colaborado y obtenido la colaboración que agradecemos pública y notoriamente del Cecilio de Vinaroz. Pues hemos tratado de reflejar esa necesidad de esa transferencia de conocimiento que se adquiere al mundo real, por un lado, haciendo partícipe al Cecire de Vinaroz. En este caso será Pepe Pla, que es el director de Cecire, será uno de los miembros del jurado, otro de los miembros del jurado será el técnico municipal del centro Vinalab, que es Antonio Valenzuela, y después, como queríamos que fuera muy desde el punto de vista del emprendimiento, pues uno de los emprendedores que en ese momento estén incubados en el centro de Vinalab participará también como jurado, será el tercer miembro. Y un cuarto miembro buscaremos a jóvenes emprendedores del territorio con los que ya tenemos relación, para que sean ellos también partícipes de esta selección. Y por supuesto me tocará a mí estar también en el jurado, que será todo un placer, como quinto miembro del jurado. Entonces tendremos el CECIRE, parte educativa, el Ayuntamiento y el Vinalab como representación del Vinalab y del Ayuntamiento de Vinalab, y dos emprendedores como representantes de la fuerza viva de emprendimiento del territorio, que serán los que valoraremos entre todos los proyectos presentados para seleccionar esos tres proyectos. Seguro que nos lo ponen difícil porque
seguro que
tienen muy buenos proyectos, seguro.
Seguro que sí, porque la gente joven tiene muchas ganas de ponerse a trabajar, de ponerse manos a la obra, y la verdad es que no se lo pone nadie demasiado fácil. Y ahora, gracias a esta iniciativa del Vinalab, junto con el Cefire y el Ayuntamiento de Vinaroz, a través de la Concejalía de Empleo, la verdad es que es una buena oportunidad para 6 jóvenes de poder formarse y desarrollar su proyecto empresarial o su idea empresarial. Muchísimas gracias, Carlos, por aportarnos todas estas informaciones respecto a este concurso de ideas, y esperamos que sean muchos los jóvenes que participen en esta iniciativa. Gracias y buenos días.
Buenos días, Laura. Muchas gracias a vosotros. Y nada, simplemente permíteme, por último, invitar a todos los jóvenes que participen que entren en la página web del Vinalab y que nos envíen sus ideas y sus proyectos. Estaremos encantados de conocerlas.
La 1:20 de la tarde, i a continuació anem a parlar també d'un projecte empresarial que ja està més que consolidat, com és el cas de la cooperativa Benihort de Benicarló. Una pausa publicitària i contactem amb Suni López, directora de comunicació de la cooperativa Benihort de Benicarló.
El nostre poble, la nostra gent, se mereix tota l'atenció. Vos la oferim a Caixa Rural Caixa Vinaròs, amb serveis financiers a la mida dels...
Yo debería tenerlo en cuenta.
Del nostre municipi de Benicarló, i també una devoció pel Crist de la Mar, que es barrejava amb els compassos fallers encara pues a les nostres esquenes. Passem, si et sembla, pàgina a la festa i anem per feina en el nostre espai. Com sempre us dic, taula supermercats Benihort és estalvi. I ara, després dels dies festius, segur que encara hem de posar més interès en totes les ofertes que us porto. Doncs mireu, avui us proposo un bàsic de la setmana que segur tu i molta gent, i jo també, haurem menjat i ben bo estos dies en el dinar Fallers dels Casals. M'estic referint, esclar, a l'arròs, a l'arròs.
Pues sí que n'hem menjat tots durant aquests dies i, sens dubte, és un bàsic que no pot faltar a les nostres despenses i que ens agrada tastar en totes les seues varietats, perquè la veritat que d'arrossos n'hi ha de molts tipus, així que molt bona idea la de tindre esta setmana en oferta a taula Supermercats Benidorm.
Doncs mira, este bàsic de la setmana és l'arròs extra d'Axa, que podeu guardar d'aquestes catxofes tan parlant xinès.
La veritat és que són missatges tan suggerents que a tocar d'un producte tan exquisit com la carxofa no poden resistir-se a cuinar-les, i fruit d'això és una altra de les receptes que ens apropes en aquest dia, no, Suni?
Així és, directes ja al cap de setmana, Laura, us proposo avui fer una recepta senzilla, però molt sabrosa. Així a aquestes hores aneu ja traent la cullera i el pa, perquè nosaltres posem de seguida sobre la taula una cassola amb un guisadet de carxofes amb patates i pernil, que no vull ni pensar com ha d'estar en aquestes hores, que et sembla?
La veritat és que en aquestes hores on ja tenim tots una miqueta de gana, un guisadet de carxofes amb patates i pernil em pareix un plat fantàstic que trobarem al blog Xup Xup Xup, no?
Així és, Xup Xup Xup, que té un nom pues, molt, també molt gastronòmic i molt culinari, com la majoria d'aquests blogs, és on podreu trobar i per fer, si voleu, este cap de setmana, este guisat de carxofes amb patates i pernil.
La veritat és que sí que són interessants aquests blogs i sobretot el nom que tenen. Bueno, Suni, molt bon cap de setmana i ens retrobem, com sempre, el proper divendres.